Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de platja o piscina. Divendres assolellat, on el termòmetre s'enfilarà fins als 32 graus a l'interior, amb xafogor a la costa.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs us ho podem explicar, però sense explicar-ho del tot. La setmana que ve, el divendres, d'aquí exactament a 7 dies, farem l'últim supermatí d'aquesta temporada. Mentrestant, durant la setmana que ve, encara hi haurà supermatí. Però aquest nou supermatí, o aquest supermatí que ens queda, l'emetrem des d'un estudi diferent. És el mateix estudi des del qual, la setmana que ve, en Marc Clapés canvia el seu horari per treballar les tardes. Per treballar les tardes de 5 a 8. En comptes de fer el matí capital, farà la tarda... No, farà l'estiu capital, no, anava a dir. Són poc originals, però vaja, tampoc. Des d'on farem això? Doncs ho farem des d'un estudi especial, des d'un estudi que podreu visitar sempre que vulgueu, des d'un estudi al qual ens podreu venir a veure, veure'ns les cares, tocar-nos, en el cas d'en Marc Clapés no cal tocar-lo, que us arrisqueu a agafar alguna cosa. En definitiva, des d'un estudi que farem al mig del carrer, el lloc on passen les coses, que és allò que sempre ens agrada dir, allò que sempre diem que tant ens agrada fer, és ser el lloc on passen les coses. Doncs a partir de la setmana que ve podreu venir-nos a veure, a tocar-nos, a conèixer-nos, a criticar-nos, a proposar-nos. Si voleu participar, si voleu formar part de la família de Ràdio Capital, també podreu fer-ho. A partir de la setmana que ve estrenem una nova segona residència. Ja us direm a on, perquè de moment no volem aixecar suspicàcies. 8 i 2. Exclusiva d'aquesta emissora, us explicàvem ahir, una noia de 21 anys ferida de l'esquena i ferida pràcticament greu per saltar de les roques. Això va passar a Sarriera. Begú, bon dia, Gerard Tascaig.
Bon dia. La noia ha saltat dues vegades de les roques i a la segona s'ha lesionat l'esquena. Ha hagut de ser traslladada a l'Hospital de Palamós i després redirigida a un hospital de la província de Barcelona.
En el ple municipal del passat dilluns 8 de juliol es van constituir els grups municipals de l'Ajuntament de la Bisbal i es va aprovar la nova organització política de la corporació. És el que col·loquialment es coneix com a plenari del Cartipàs. I ens n'informa amb Manel Magrinyà. Bon dia, Manel.
Bon dia des de la Bisbal. Dilluns va quedar aprovada la nova organització política de l'Ajuntament de la Bisbal, segons la qual l'alcalde assumeix les competències de més pes específic encapçalant un equip de govern de 10 regidors, en funcions compartides.
Bàsicament es tracta de quedar i treballar el màxim de persones possibles per tirar endavant les propostes. Evidentment, això no vol dir que estem d'acord amb totes, només faltaria. Però, precisament, en la discussió dels diferents punts de pistes és on podem trobar el consens per prendre la postura que afavoreixi més els interessos dels bisbalencs i bisbalenques. La idea és aquesta.
I National Geographic Viajes recomana el Baix Empordà. Gerard, bon dia una altra vegada.
Bon dia. Esmorzar un croissant de Can Baldiri, pujar al castell de Torroella, prendre una copa a la platja de Pals o menjar gambes al port de Palamós. Aquestes són algunes de les recomanacions de la revista de viatges de National Geographic per fer en un dia al Baix Empordà.
Bueno, prendre una copa a la platja de Pals també estaria per veure on, però vaja, que està molt bé, molt bonic. El president de l'AMPA, del Guillem del Montgrí, ha demanat al conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, que parli amb Joan Loureiro. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Ho ha fet amb una carta que li ha enviat en la que li diu que utilitzi el sentit comú i que volen fets, no paraules. El Consell Comarcal del Baix Empordà es constituirà d'aquí poc i l'AMPA està a l'espera de veure què fa.
Les 8 del matí i 4 minuts... I s'ajorna l'aprovació pels sous dels càrrecs electes a Palamós, Maria Monteys.
Bon dia. Tot i tenir majoria absoluta, la formació encapçalada per Lluís Puig vol obtenir un major consens i tenir el suport necessari per tirar-ho endavant.
I atenció, perquè el Festival de Cap Roig, que comença avui amb el concert de Maluma, ja ha venut més de 36.000 entrades anticipades, Helena Santín.
Bon dia des de Palafrugell. Ja s'han exhaurit les entrades per 5 concerts, el de Morat, Aitana, Lluís Fonsi, Sílvia Pérez Cruz i Diana Kroll. A un dia per començar el certamen estan a punt d'acabar-se les entrades per 10 concerts més.
Doncs vaja, festival que compta els seus concerts per èxits, que comença avui, com dèiem, amb el concert de Maluma. I parlem de més festivals perquè el de Peralada genera 328 llocs de feina i té un impacte de 4 milions d'euros.
El Festival Internacional de Música Castell de Peralada arriba a la seva 32a edició, sent un dels esdeveniments culturals d'estiu més destacats a l'Estat i que té un gran impacte en el PIB espanyol.
Doncs això va de festivals avui, aquest supermatí va de festivals, però va també d'activitat cultural i activitat cultural que, com sempre, a la portada d'aquest programa ens agrada fer allò, un petit repàs, un petit titular. Perquè l'activitat cultural que repassem amb en Martí Seguer avui passa per Palafrugell. Martí,
bon dia. Avui anem cap als jardins de Cap Roig amb el primer concert de la temporada. Aquesta nit amb Maluma.
I es nota que a Martí li agrada Maluma i té ganes d'anar-lo a veure perquè... Vaja, perquè es nota i perquè ja ho sé jo. I som a punt d'encetar el cap de setmana, un cap de setmana que continuarà amb la calor i amb la xafogues. Així, Albert?
Bon dia. Arribem a la part final de la setmana amb temps estable i assolellat. La calor apretarà avui encara una mica més que ahir amb una temperatura màxima de 32 graus i xafogor intensa a la costa. El temps del cap de setmana el podem dividir en dos parts. Dissabte encara tindrem força sol i temperatures elevades, però ja apareixeran alguns intervals de núvols alts, indicadors d'un canvi en el temps. Diumenge cap a la tarda creixeran nuvolades i es produiran tronades més cap a l'interior, entre el Gironès i la Selva, però no es descarta que els ruixats puguin arribar fins al Baix Empordà. El termòmetre baixarà un parell de graus entre diumenge i dilluns vinent, però cal recordar que tot just som a les portes de la canícula.
Doncs a les portes de la canícula us expliquem que a aquesta hora del matí, a les 8 i gairebé 7 minuts, tenim 21 graus al Bons, en tenim 21 a Begú, en tenim 21 a Rupià, gairebé 22 a Sant Feliu de Guíxols, 21 i mig a Vilopriu, i a la banda baixa del termòmetre hi tenim 15 graus, que els trobem a Verges, en trobem 19 a Corçà, o en trobem 15, encara no, a Calonge i Sant Antoni. Temperatures d'ara mateix a les 8 i 7. Aquí comença el supermatí.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut a radiocapital.cat.
Vols renovar el mobiliari o els complements de casa teva? Mobles, articles decoratius, tant d'interior com d'exterior. A Resol Store t'ho posem fàcil i a uns preus excepcionals. Ah, i no et perdis la zona outlet situada dins la nova botiga Resol Store. Vine a veure'ns i sorprèn-te. Estem a la carretera de Santa Coloma de les Preses, davant de la benzinera. Aquest estiu, renova't amb Resol Store. No t'ho perdis.
8 i 7. Aquest dijous, una noia de 21 anys ha saltat d'una roca situada a les proximitats de la platja de Sarriera, on s'ha fet una fissura en una vèrtebra.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Ho han explicat fonts properes a aquesta emissora, Ràdio Capital de l'Empordà. La noia estava amb un grup d'amics passant la tarda quan, després de saltar de la roca una vegada, hi ha tornat per pujar una segona ocasió.
Ha estat la segona vegada quan la noia ha caigut malament i s'ha lesionat l'esquena. Tot i que no s'ha trencat res, haurà d'anar amb cotilla ortopèdica durant una temporada. La noia estava amb un grup d'amics. Aleshores s'han traslladat fins a la cala d'aigua freda on estava l'ambulància esperant, que ha portat a la jove fins a l'Hospital de Palamós. Des d'allà ha estat redirigida fins a un hospital barceloní. Aquest salt és totalment habitual entre els joves de la zona, que s'enfilen fins a dalt d'unes roques que hi ha als afores de la platja de Sarriera. Al web de radiocapital.cat hi teniu un mapa de la zona. Allà desenes de joves salten diàriament. Ara caldrà veure si s'obre el debat de cara a protegir aquests espais per evitar futurs salts que acabin de la mateixa manera ara que comença la temporada d'estiu.
Doncs en sortim portant quan semblava que definitivament s'havia trencat la vèrtebra. Al final va quedar amb aquest ensurt. Gràcies, Gerard Escaig. I dilluns va quedar definitiu aprovat el cartipàs municipal de la Bisbal, en el que es decideix, per exemple, el nombre de plens que es faran a l'any i en quina data, els portaveus i suplents de cada grup, les competències de cada regidoria de l'equip de govern i els sous o indemnitzacions que percebran els regidors al llarg del mandat. La crònica extensa és d'en Manel Magrinyà.
En el ple municipal del passat dilluns 8 de juliol es van constituir els grups municipals de l'Ajuntament de la Bisbal i es va aprovar la nova organització política de la corporació. És el que col·loquialment es coneix com a plenari del cartipàs i en ell es decideix, per exemple, el nombre de plens que es faran a l'any, en quina data, els portaveus i suplents de cada grup, les competències de cada regidoria de l'equip de govern i els sous i o indemnitzacions que percebran els regidors al llarg del mandat. Algunes de les novetats que s'incorporen en el nou mandat són el canvi de dia del ple, que passarà a celebrar-se els dilluns en lloc dels dimarts, com es feia fins ara. També suprimeixen les comissions informatives, que són substituïdes per una de general abans del ple, grups de treball i una comissió de comptes i la Junta de Portaveus. També posaran en marxa el nou Consell de Govern que imposa la llei de règim local. Aquestes modificacions van ser criticades pels grups de l'oposició, al·legant bàsicament precipitació i manca de diàleg. Pel que fa a la composició dels grups, En Comú Guanyem constitueix la principal novetat, ja que en el nom del grup no s'inclouen les sigles de Podem, que formava part de la candidatura amb la que es va presentar a les eleccions municipals.
I així doncs com ha quedat aquest repartiment de competències, Manel?
Les competències són les següents. L'alcalde Enric Marquès, urbanisme, habitatge, via pública i serveis, promoció i desenvolupament local. La primera tinent d'alcalde serà Carme Vall, d'Esquerra Republicana, i portarà Hisenda i Patrimoni, Administració i Règim Intern, Gent Gran i Cementiri. Carles Puig, de la CUP, serà el segon tinent d'alcalde de Cultura, Participació, Transparència i el Terracota Museu, que ostentarà només mig mandat. Maite Bravo, d'En Comú Guanyem, serà la tercera tinent d'alcalde i portarà Acció Social i Ciutadania, a més de ser adjunta de l'alcalde en Habitatge. Xènia Sala, d'Esquerra, Joventut, Igualtat i Comunicació. David Monròs, també d'Esquerra, Seguretat Ciutadana i Esports, aquesta compartida amb Pere Marull. Clàudia Trinciano, d'Esquerra, Salut i Medi Ambient, competència que cedirà a Alba Solés el juliol del 2021. Laia Torroella, Ensenyament i el Terracota Museu, que compartirà en Carles Puig. Alba Solés, CUP, Gent Gran i mig mandat a Medi Ambient, que compartirà en Clàudia Trinciano.
I pel que fa a les retribucions econòmiques per l'alcalde i també pels regidors...
Pel que fa al capítol de retribucions, l'alcalde Enric Marquès serà l'únic edil amb dedicació parcial i dedicarà un mínim de 25 hores amb un sou de 30.000 euros bruts anuals dividits en 14 pagues, que representen 2.145 euros al mes. Pel que fa als regidors, les retribucions són de 200 euros per ple, 100 euros per comissió informativa i 150 per assistència al Consell de Govern.
Anem parlant de diferents temes i anem veient quina és la idea. També nosaltres, com a equip de govern, ens hem posat uns diferents punts i diferents temps per anar valorant com ens en sortim d'aquesta nova manera de treballar.
Era la intervenció final de l'alcalde Enric Marquès. Recordeu que tota la informació sobre aquest tema la teniu al web de radiocapital.cat.
Doncs la teniu oberta, abasta, detallada i actualitzada al minut amb aquesta crònica d'en Manel Magrinyà. 8 i 12. Tenim més notícies. Sol i mar, verde, pinar, costa brava catalana. La revista de viatges de National Geographic fa una parada a la comarca del Baix Empordà i en recomana diverses activitats. Entre les més destacades, pujar al castell de Torroella de Montgrí, però no ho feu aquest cap de setmana, sisplau, que morireu, però també menjar gambes al port de Palamós o esmorzar un croissant de Can Baldiri a Palafrugell, Gerard.
La periodista Sun Luján s'ha passejat pels diferents municipis del Baix Empordà. L'objectiu, conèixer de primera mà quins són els paratges i els millors indrets per passar un dia. D'aquí ve el nom del seu article a la revista Internacional. Somni d'un dia d'estiu al Baix Empordà. Només per començar el dia ja recomana pujar al castell de Torroella de Montgrí. Recomana anar-hi a primera hora del matí per poder gaudir de la sortida del sol. Una vegada a baix, res millor que anar a Palafrugell. Aquesta vegada a passejar-se pel mercat i esmorzar un croissant de Can Baldiri mentre es veus passejar la gent a la plaça Nova de la Vila. Aprofita que s'està al municipi palafrugellenc per anar a fer una volta pel camí de Ronda, de Calella, Tamariu i Llafranc, però sense oblidar que també es pot visitar els jardins de Cap Roig. Aquestes, però, són només algunes de les recomanacions que Luján fa als lectors de la revista de viatges del National Geographic. També s'ha destacat prendre una copa a la platja de Pals una vegada es pon el sol o inclús anar a la Bisbal d'Empordà a conèixer el món de la ceràmica de primera mà. Un dels municipis que se n'ha fet ressò és el torroellenc. El consistori de Torroella de Montgrí ha compartit a les xarxes socials que estan encantats amb l'article. Aquest, però, no és el primer article que destaca les bondats del Baix Empordà. Fa relativament poc, el diari anglès The Guardian recomanava la platja d'aigua blava a Begú com una de les millors de tot el món. Norma, norma de...
Doncs esclar que sí, una mica d'unanisme comunicatiu, que també està bé i no passa res per fer-lo de tant en tant, eh? canvi de registre, això sí, per explicar-vos que el president de l'AMPA del Guillem de Montgrí, Jordi Mas Ferrer, ha enviat una carta a Josep Bargalló, el conseller d'Ensenyament, en la que li demana que utilitzi el sentit comú, que faci servir la seva posició i que parli amb el senyor Joan Loureiro, que és el actual president del Consell Comarcal del Baix Empordà, i entre tots dos retornin la justícia al menjador escolar del Guillem de Montgrí, Eugènia.
Demana que retornin allò que va anar bé durant anys i que ells, diu el president de l'AMPA, s'omplen de boca de proclamar escoles amb menjadors per tothom, amb productes quilòmetre zero, amb menjador de qualitat. La carta, que acaba demanant una resposta aviat, recorda la situació que viu el menjador del Guillem de Montgrí de Torroella de Montgrí. Mas Ferrer envia aquesta carta després d'una trobada que va tenir amb Bargalló a Barcelona i diu que després d'aquesta han estat moltes les esperances posades i molts els entrebancs que s'han anat trobant al llarg del camí. El dia 15 de juliol es constituirà el nou Consell Comarcal del Baix Empordà, encapçalat per Loureiro, d'Esquerra Republicana, i el president de l'AMPA espera que s'entenguin amb la Generalitat perquè un problema polític, diu, no acabi afectant els seus fills.
Tant el Consell Comarcal com la Generalitat són d'Esquerra, ens suposem que s'entendran, i a partir d'aquí doncs, nosaltres ens queda esperar. I l'únic que esperem és que se'n retorni la concessió, que les coses es facin bé, i que els perjudicats no siguin els nostres fills com han estat fins ara per culpa de la política.
Segons ha explicat Mas Ferrer a Ràdio Capital, la renovació del menjador es pot fer fins al 31 de juliol. Si no es renovés, el Consell Comarcal podria retornar la concessió a la Generalitat al seu torn a l'Ajuntament de Torroella i s'acabaria posant a licitació, molt probablement. Segons ha explicat Mas Ferrer, malgrat el president del Consell Comarcal diu que és molt just perquè ja sigui aquest curs, el president de l'AMPA recorda que si es vol, es pot.
Gràcies, Eugènia Güell. I el govern municipal de Palamós ha ajornat un dels principals punts de l'ordre del dia de la primera sessió plenària del mandat, que és l'aprovació dels sous dels càrrecs electes. Segons ha publicat el Diari de Girona, el govern encapçalat per Lluís Puig vol buscar consensos i obtenir el suport necessari per tirar endavant amb la proposta, Maria.
Malgrat tenir majoria absoluta, 10 regidors dels 17 possibles han decidit apartar la qüestió de les retribucions dels càrrecs municipals per intentar buscar consensos. El govern havia presentat una proposta que s'havia d'aprovar, però la disconformitat dels darrers dies d'alguns dels grups del consistori han fet rectificar a l'equip de Puig. A mesura que han anat passant els dies, s'han adonat que no hi havia el suport necessari per una àmplia majoria del ple, va explicar l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, al Diari de Girona. Com han dit en reiterades vegades, aquest equip de govern no vol només aprovar els punts de l'ordre del dia amb els vots d'Esquerra, i han reiterat per seguir-lo treballant amb els altres grups i aconseguir un consens major, va concloure.
Un quart i tres minuts de nou del matí. Get no kick from champagne. Aquest que escolteu és Jamie Cullum, que actuarà al Festival de Cap Roig, festival que ja ha venut més de 36.000 entrades anticipades. 5 concerts, ja han exhaurit tots els tiquets. Helena Santín.
No queden entrades pels concerts de Morat, Aitana, Luis Fonsi, Sílvia Pérez Cruz i Diana Kroll. A un dia per començar el certamen, també estan a punt d'acabar-se les entrades de 10 concerts més. És el cas de David Bisbal, Taburete i Álvaro Soler, entre d'altres. El festival arrenca demà divendres 12 de juliol amb el concert de Maluma. Oferirà un total de 26 concerts fins al 21 d'agost. El lloc serà als Jardins de Cap Roig, com més habitual, entre Palafrugell i Mont-ras. Hi participen estrelles de la música internacionals, nacionals i també catalanes. El festival l'organitza Clippers Live i la Fundació Encari a la Caixa.
Gràcies, Santín. I de Cap Roig al Festival de Peralada. Però Festival de Peralada per explicar-vos o per parlar-ne en clau econòmica. Perquè el Festival Castell de Peralada genera 328 llocs de feina i té un impacte de 4 milions d'euros en el PIB de l'Estat. El festival s'ha consolidat com un dels esdeveniments culturals de l'estiu més destacats per la seva aportació en el camp de l'òpera i la dansa, que alhora té una reputació internacional molt destacada, Maria.
Els organitzadors han volgut analitzar l'impacte del festival a nivell nacional a través d'un estudi realitzat per Deloitte i han presentat en una roda de premsa els resultats. Han xifrat l'impacte econòmic en 14,14 milions en el PIB per al conjunt de l'Estat espanyol i 12,9 milions de PIB per a l'economia catalana.
L'estudi s'ha desenvolupat basant-se en l'edició de l'any passat, a la qual hi van assistir 26.500 espectadors. A banda, el festival també genera 328 llocs de treballs anuals a Espanya, 300 dels quals a Catalunya. El vicepresident del Patronat de Turisme Girona Costa Brava, Jaume Dolçat, ha explicat en una roda de premsa que per a la Diputació de Girona és molt important promocionar l'oferta cultural, el patrimoni i el turisme de la zona i, sense cap dubte, el Festival de Peralada és el més destacat de la destinació. Dolçat ha destacat que és important la relació entre el sector públic i el privat, com la que tenen amb el Festival de Peralada. El director del festival, Oriol Aguilar, ha parlat de la complicitat que mantenen amb les institucions del país, especialment amb les de Girona i concretament amb el Patronat de Turisme de la Costa Brava. Ha explicat que la funció del festival és crear i assumir reptes que busquen un impacte en la creació artística i en els àmbits socioculturals, econòmics i artístics. Any rere any augmenta la vocació de treballar a fons la sostenibilitat i el quilòmetre zero perquè l'activitat reverteixi en l'economia i el turisme de les comarques de Girona. Referint-se a reptes a treballar a mig termini, Aguilar ha manifestat que en un futur han de treballar el tema de com es poden crear més places hoteleres a la zona per poder així atraure el públic estranger que vincula les seves vacances amb els circuits estivals d'òpera, lírica i dansa. El regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Peralada, Ernest Prat Corona, ha expressat que des del consistori estan molt agraïts al festival, ja que posiciona el petit poble de Peralada de 2.000 habitants al mapa internacional.
El mapa internacional posicionat aquest festival de Peralada. I a les 8:21, acabat el repàs de les notícies més destacades, us oferim ara mateix una notícia... Ui, m'estic assemblant a un senyor d'una altra emissora de ràdio que parla molt de country. A continuació us oferim una entrevista que Manel Magrinyà des de la Bisbal va enregistrar amb el nou alcalde del municipi, Enric Marquès.
En acabar el ple municipal que donava llum verd al nou Cartipàs, vam tenir l'oportunitat de xerrar una estona amb l'alcalde Enric Marquès, a qui vam demanar, en primer lloc, una valoració d'aquesta nova distribució de les àrees de govern de la ciutat.
Per nosaltres és important treballar en equip, ho hem fet aquests últims 4 anys, vam fer una, ho he dit sempre, que vam fer un aprenentatge al primer any i mig de legislatura de la passada de veure de diferents formes de veure la política i de veure el treball, i bueno, volem replantejar-ho, pot semblar típic i per això hem fet legalment el que és en el Cartipàs. Doncs les regidories aquestes que poden ser compartides, doncs que són compartides, de fet, 2 anys una atribució o la delegació amb un regidor i 2 anys a l'altre, bàsicament per facilitar el funcionament administratiu de les àrees, però la voluntat és treballar, de fet ho estan fent ja ara, treballar conjuntament i tirar les àrees endavant de forma conjunta. Són àrees que hi ha feina, hi ha esports, hi ha medi ambient, són àrees potents que s'haurà de fer molta feina aquesta legislatura. I després hi ha una sèrie d'àrees com promoció i gent gran que ja no és tant una delegació de 2 anys i 2 anys, promoció a la Porta d'Utjó, gent gran a la Porta de la Carme Vall, però sí que és, hi ha un adjunt, perquè, bueno, en fi, nosaltres assumirem el que és el tema de l'assignatura, però la feina des del primer dia s'està fent conjunta. Jo en promoció estic treballant amb en Pere Maruny, la sí, Carme amb gent gran. Sí.
A grans trets, que seria, són 3 grans àrees, de les quals tu n'assumeixes un paquet important.
Bé, però és que la idea al final, el tema és que l'estructura de l'Ajuntament hem de mirar de posar-la al dia. Els tècnics treballen, però i treballen bé, la majoria, el que passa és que jo crec que hem de reestructurar-ho i posar les àrees al dia. Hi ha altres llocs que s'ha aprovat, parlant amb algun representant de l'oposició, perquè sí que en van parlar en un primer moment, el que passa és que bueno, doncs a l'hora de fer el que és la part administrativa del que serà el ple de Cartipàs, doncs en fi, no havien contactat més, però la voluntat al final és aconseguir tenir una macroàrea que sigui de territori, que aquí hi hauria medi ambient, hi hauria urbanisme, hi hauria via pública, i sí que d'aquestes 3 potes que tindria, medi ambient, l'assumiran l'Alba i la Clàudia. Tenen formació per fer-ho i la veritat és que estan engrescadíssimes amb el projecte. I després hi ha urbanisme i via pública, que sí que les assumiria jo directament. Via pública ja és per un tema de rodatge. Farà un any que ho vaig assumir, no ha estat fàcil, només falta que sortim a la Bisbal i veiem cada dia el tema de l'incivisme que impera, perquè és que hi posem recursos, tenim posats més recursos i des de via pública s'està treballant més bé que els últims anys, des de ja fa 10 mesos, i no ho atrapem perquè, vaja, cada dia al dematí és un festival descobrir a quin lloc ens han atacat. Al final ja és com un atac. Jo ara, inclús ara fa 15 dies, em passejava pels carrers, perquè és una cosa que miro de fer, anar voltant, i no havia vist els últims mesos tanta quantitat de bosses d'escombraria dintre una paperera com he vist aquests últims dies, sobretot en caps de setmana, que dius, ostres, és que si no entenem que els residus que generem nosaltres un dia a la setmana que no passa el camió d'escombraries ens els hem de quedar a casa, és que tenim un problema. Jo només desitjo començar la campanya del porta a porta, poder instaurar el porta a porta l'any que ve. Ja vaticino que passarem uns mesos complicats, però jo em penso que comencem a fer pedagogia i haurem de plantejar-nos alguna cosa més que pedagogia. Ara, pel tarannà, primer sempre serà pedagogia. Les sancions, en tot cas, arribaran després.
Sí. Us desitjo sort, perquè realment el tema és delicat. Una altra cosa, permeteu-me una petita dolenteria. Es havia parlat, jo havia escoltat alguns comentaris de part, normalment de simpatitzants, fins i tot simpatitzants vostres, en el sentit de dir, bueno, és que aquest equip de govern sortint, d'alguna manera, els temes importants, les àrees realment complicades, els marrons, se'ls ha menjat un determinat grup. En el sentit que realment els temes, les àrees que tenien un risc polític entre cometes, aquestes àrees gairebé en la seva totalitat les va assumir Esquerra Republicana. La pregunta és si en aquest nou cartipàs s'ha repartit una miqueta aquesta feina o bé s'ha quedat com estava.
A veure, en principi era així, però també penseu una cosa, i és que és una cosa que és bastant clara, de l'anterior equip de govern tothom tenia cultura de govern, tothom havia estat a l'oposició o governant, poc o molt, menys jo, que començava aquesta legislatura, el regidor d'Esports, que també era nou, i els tres regidors de la CUP. Eren nous tots, jo tenia una funció concreta a l'anterior legislatura que a veure, al final l'alcalde delega i ho he fet amb certa recança, que és el tema d'ensenyament. A mi m'apassiona el món de l'ensenyament, tenia claríssim que era una àrea que volia portar, vaig tenir la total confiança de l'anterior alcalde i de tots els membres de l'equip de govern, perquè mai van qüestionar cap de les decisions, tot i que de moltes en vam anar parlant. Aquesta legislatura comencem també de 10 amb 6 regidors nous, 6 en aquest cas, però que tenim la Carme, la Maite, en Carles i jo, que hem estat equip de govern, i això jo crec que ens dona també una certa tranquil·litat. Amb 4 anys la tranquil·litat que pots tenir potser no és la mateixa que si en portéssim 8, però vaja, tampoc és una qüestió és el que hi ha, des del primer dia el plantejament era compartir per enriquir i per fer la feina. Com ho he dit abans al ple, nosaltres tenim un ideari d'esquerres, però tot i així ja és evident que hi ha alguns punts que amb la CUP coincidim en gran mesura, però hi ha un moment que podem divergir amb la proposta final, i aquesta voluntat és la de treballar per la Bisbal i per trobar el millor punt d'acord per tirar endavant les polítiques. I per això ho he dit abans i ho continuo dient, som 10, però evidentment el consens amb tots 17 no el tindrem en molts punts, no? Però que el mirarem de buscar, és així, i que encara que alguna proposta es voti que no, s'haurà mirat de treballar al màxim tots plegats, també és així, perquè jo entenc, ara aquí potser li donaré la raó a en Xavi Domini, potser sí que ens sortirà una vena una mica cumba, eh? Però jo entenc que si volem treballar per la Bisbal i tots volem el mateix, això és així, perquè tots volem el mateix, doncs hem de trobar els punts de consens.
Aquests grans temes que estan a la cantonada, acabem de començar el tema Carrer Ample, el recorregut és relativament curt, si tot va com té que anar són 6 mesos, bé, després vindrà el tema de les escombraries, que tu has esmentat, vindrà el tema de l'aigua, que també és un tema pelut, no sé si me'n deixo algun d'així de...
Bueno, hi ha temes d'estructures bàsiques per la Bisbal, com pot ser un tanatori i un geriàtric, eh? Són temes de planificació... de planificació i de treball, ja hi estem treballant. El tema de l'aigua vindrà després, és igual com l'estructura de la ciutat, tenim diferents projectes d'obres que hauran d'anar una rere l'altra, perquè el que no podem fer és aixecar la Bisbal, primer perquè, bueno, per temes de logística, no? Estem atacant una de les artèries principals de la Bisbal, que és el carrer Ample, que molta gent l'ha fet servir durant anys bàsicament per atravessar, un costat a l'altre, perquè parar-s'hi no s'hi paraven massa. Vull dir que és un tema de fem l'obra, potenciem el carrer, que ha d'anar lligat amb un pla de comerç, que vol dir treballar en promoció amb tots els bisbalencs i bisbalenques que tenen comerç i que tenen un negoci i els que no, perquè és un tema, és una artèria de la Bisbal, jo crec que és la manera d'anar endavant. Però després hi ha el tema de l'aigua, que no és menor, no esperarem acabar el carrer Ample per treballar amb aquest tema, eh? Sí, el que passa és que sí que s'irà fent conforme es vagi tenint clar quin és el tema, quin és el punt de confluència per tirar endavant segons quines polítiques.
El tema marcat el teniu més o menys?
El tema marcat, sí, a veure, aquest divendres hem fet la primera prova, no sé si vas tenir temps de passejar-t'hi.
No, és
un tema que havíem estat treballant mesos, l'havíem treballat internament des de l'Ajuntament, jo em vaig reunir amb els marxants del mercat el dilluns de la setmana passada per notificar, doncs, que, bueno, per explicar-los, i vaja, notificar no, perquè ja ho sabien des de feia mesos, però que a partir d'aquest divendres, doncs, es canviava la ubicació, hem aprofitat per moure de moment gairebé totes les parades, intentant que el casc antic de la Bisbal hi hagi exclusivament tot el que és fruita, verdures i productes d'alimentació, i fent a l'anella del carrer dels Valls, carrer Cavallers i plaça Nova, tot el que són les parades de roba, utillatges per la llar i complements. Els marxants tenen clar que bé, aquesta solució sí que realment ha estat imposada en certa manera, sabent totes les dificultats que això comporta, perquè nosaltres com a ciutat ens hem d'organitzar i hem de ser nosaltres els que diguem de quina manera ho volem, però també és cert que fet això, perquè és un tema d'obra i el que no podem fer és deixar de fer obres d'urbanisme perquè fem el mercat cada divendres en unes determinades zones, sí que ens hem compromès a treballar amb els marxants per acabar de definir. Ara és un període d'adaptació, aquesta setmana va anar prou bé dintre de tot, la gent estava prou contenta, els bisbalencs, la majoria que van anar al mercat, jo em vaig estar passejant pel mercat tot el matí, com a mínim perquè els marxants veiessin que realment és un tema que ens preocupa, i jo entenc que com a alcalde hi havia de ser, el primer dia, això sí que és com el primer dia de curs, i bé, vam mirar de fer-ho així, la sensació que tinc és majoritàriament, doncs, de conformitat, per dir-ho d'alguna manera, però en sentit positiu. Sí que hi ha alguns punts que hem de mirar de resoldre, però, bueno, clar, pensa també que estaven acostumats a que, en fi, posaven les parades, hi havia espai suficientment ampli, igual tenies una parada de 10 metres i tot de cop veies que n'havien muntat 12. Vull dir, ara, amb aquest nou canvi, tot està tan pamat que això no és possible. Ja vam dir a tota la gent que havia demanat, ells en posaven, tots els havien demanat, l'Ajuntament els deia que de moment no els hi podíem donar precisament per les obres, no és allò que no ho sabéssim, que les demanaven, però vaja, tenies aquest marge que ara no el tenim, però ara hem de treballar aquests 6 mesos per veure definitivament com volem que quedi el mercat i també amb l'ordenança que estem treballant ara de mercats, que bàsicament estem posant la norma al dia perquè tenim una ordenança que, a veure, li convenia treballar-la. De fet, a nivell intern de l'Ajuntament, la proposta la portem treballant des del mes d'octubre de l'any passat. El que passa és que, bueno, vam considerar que al moment d'enviar-la per debatre-la, de moment els marxants se la miren, la van passar amb un representant d'un gremi, però jo l'altre dia, mira, vaig descobrir que hi havia tres gremis i a mi sempre m'havien dit farem un grup de treball amb diferent gent, perquè hi ha gent que no està gremiada, però clar, ha de ser un grup de treball que no sigui gaire nombrós i en tot cas després fer el tema de cascada, no? Que cadascú ho vagi repartint en els seus, i evidentment aquest reglament, doncs, també hi ha el tema del mercat, el treballarem al ple i en aquests grups de treball que avui hem explicat a tots els regidors.
Molt bé, Paula, no et vull entretindre massa perquè sé que avui no estàs precisament massa fi, estàs fent un esforç per atendre el micròfon de Ràdio Capital, que t'agraeixo moltíssim. Ja una cosa abans ja per acabar, que abans que t'he comentat fora de micro tancat, que és el primer ple que tinc l'oportunitat de venir, els anteriors havia estat uns dies, m'havia agafat uns dies de vacances. T'ho he dit personalment, he notat un canvi de tarannà molt positiu. M'ha agradat el nou ambient. Tant de bo duri.
Esperem que sí. La idea és treballar per la Bisbal i totes les persones que estan assentades en aquestes cadires, o que estem, vaja, hi som, perquè la gent de la Bisbal ens ha fet confiança. Alguns han tret més ben resultat, els altres no tant, però tots som representants de totes les inquietuds de la gent de la Bisbal. Per tant, ja ho he dit abans, el punt d'acord evidentment és complicat en tot, perquè per alguna cosa hi ha les diferents opcions polítiques, no? Però com a mínim el treball en comú hi ha de ser. Després ja acaba com acaba, però vaja, nosaltres tenim ganes de treballar i de fer-ho bé, i estic convençut que qualsevol representant dels altres grups polítics també.
Molt bé, Gala, doncs com a bisbalenc de facto que ja m'he convertit, doncs que tinguis molta sort, i bueno, això, que tinguis tu molta sort, vull dir que la tenim tots.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, un plaer com sempre.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia de nou, Miquel.
Albert Aparicio és el nostre home del temps de capçalera. Escolta, què està passant? Que no estem pagant la llum de l'aire condicionat del món i ens hem de morir tots ofegats, o què?
Fa calor, però bueno, en principi s'estan normalitzant les temperatures. Ha passat aquest cap de setmana, no serà tan... No m'atreveixo a dir que no farà calor, perquè ja estem a la segona setmana de juliol, per
clar, home,
que toca que faci calor.
Clar, que faci calor ja toca, però ostres, déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. Hem tingut una onada de calor històrica, ho vam comentar amb en Gerard Rescall la setmana passada.
Sí, a la nit ni un bri d'aire, tu, vull dir que... Escolta, però bueno, res, és el que ens toca viure, però... Com a mínim, el dret a la pataleta ens el guardem.
I tant.
Molt bé, amb l'Albert Aparicio. Com cada divendres fem allò, un repàs a fets climatològics, tot i que a la secció de meteorologia d'aquest divendres avui parlarem d'un tema que no tracta directament del temps, però hi està relacionat. I per això avui a l'Albert li traiem el barret de meteoròleg i li posem el barret de biòleg. Albert, de què parlem avui?
Doncs una mica sí, perquè parlem d'un tema que acostuma a estar a l'ordre del dia quan arriben aquestes èpoques, i és la presència i els perills que tenen les meduses a la zona costanera, perquè ens agrada això d'anar a refrescar-nos per treure'ns aquesta calor que comentaves, i ens podem trobar amb un impediment per acostar-nos a les platges per banyar-nos, que és les meduses.
Ja. Bueno, aquesta setmana hem pogut veure com a platges com les de Palafrugell s'han atès diverses persones per irritacions i picors de pells, i els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua van trobar que la causant era la Mugia atlantica. Però això és una medusa o no?
Bé, no és exactament una medusa, però és de la família dels nidaris. Ens expliquem
midaris.
D'aquesta família.
Això de midari sembla sí. a una alga japonesa que et fots quan vas a sopar amb un japo, eh? Alga midari.
Sí, els noms dels biòlegs, per això avui és un esforç una mica diferent, perquè els meteorològics tenen noms raros, però els biòlegs ens superen.
Sí.
I és que d'aquests niadis, ja ho direm bé, n'hi ha de dos tipus, els acifozous i els hidrozous. I perquè ens entenguem, els primers que hem dit serien les meduses ordinàries, mentre que els hidrozous és el que pertany, per exemple, la que has esmentat, la Mugiae atlantica, que és no ben bé una medusa, sinó és molt més petita, de fet va de mig centímetres a pocs centímetres, i moltes vegades no la percebem visualment. El que sí que notem és el seu picó, ja que la gelatina urticant que recobreix el seu organisme, al nostre contacte ens provoca aquesta reacció, aquesta picó, i sobretot molta irritació a la pell.
Escolta, parlaves dels noms, has dit els biòlegs són terribles posant noms pitjors que els meteoròlegs, i una de les coses que em sorprèn és precisament aquest nom de Mugiae atlant, això de Mugiae, això d'aquest Aea deu ser com grec, no? Perquè no, sons, bueno, és igual, això no t'ho preguntaré tu, però sona grec. Però el fet que es digui Mugiae atlàntica vol dir que no és pròpia del Mediterrani, o vol dir que ha viatjat de l'Atlàntic fins a les nostres costes?
Bé, per la part que respecta al nom propi, que és en llatí normalment, nom grec, agafen les etimologies, però per la part que ens interessa, que és la d'Atlàntica, doncs sobta una mica, no? Parlem d'una espècie que està al Mediterrani, li diguem Atlàntica, i fins i tot podem avui, si fem una mica de recerca, trobar que és una espècie normal que està introduïda en el mar Mediterrani. I és aquí on entra la climatologia i la meteorologia per explicar la presència d'aquests organismes a les nostres costes. El canvi climàtic i els impactes que té no només sobre la nostra vida com humans, sinó en tot l'entorn. I és que hem d'explicar que abans dels anys 90 pràcticament no existia aquesta espècie de medusa o de nidari al vessant mediterrani.
Però no existia, o simplement és que estava més endins i no la vèiem?
No existia. A la zona del Mediterrani no se'n trobaven.
Val.
Molt ocasionalment, si entrava alguna per l'estret de Gibraltar, es podia localitzar, però no n'hi havia. On n'hi havia? A la resta de l'oceà Atlàntic, principalment escampats en zones de mar endintre, sense acostar-se a les costes, però de mar endintre de l'oceà Atlàntic. En canvi, a partir del segle XX comencen a entrar al Mediterrani, no a les nostres costes, però sí al mar Adriàtic. I per què? Doncs perquè les condicions de temperatura comencen a trobar menjar que afavoreix la seva reproducció i la seva proliferació, que abans no es donaven. I aquests canvis són els que nosaltres hem anat introduint al clima, i el que ha fet que aquesta espècie pugui proliferar. Entre altres coses també perquè hem anat traient dels mars els seus depredadors naturals.
Clar.
Que podrien ser peixos mitjans i grans.
Clar.
No només és l'augment de temperatura, proliferació d'altres espècies invasores, sinó que nosaltres hem anat
a través de la pesca, a través de la pesca ens carreguem els depredadors. Clar.
Correcte, així és.
Però escolta, et faré pregunta de nota,
sí.
Si aquesta Mugiae atlàntica, que és veritat que és llatí, dic grec i és llatí, òbviament, dic, si aquesta Mugiae atlàntica a nosaltres ens provoca irritacions o picors, pregunta de nota, quan se la fot un peix, no ho pateix també això?
Home, això és com les plantes que són verinoses per a alguns individus, i per altres, per alguns éssers vius i per altres no. Jo no sóc biòleg, avui em disfresso una mica de biòleg, ja. Però una espècie que està preparada per alimentar-se'n d'altres, és evident que no li causarà cap mal.
Clar.
La toxina, a nosaltres ens fa reacció perquè el que s'allibera és una toxina, però igual hi ha altres toxines que nosaltres, els humans, som innocus, que no ens fa res.
Ja.
Doncs de la mateixa manera que nosaltres no ens fa res algunes toxines, en alguns altres animals tampoc.
Ja.
I moltes vegades el que es tracta és de la concentració. Nosaltres, amb poca concentració d'aquesta toxina, d'aquesta mena de medusa, podem notar irritació. I per un altre peix necessitaria moltíssima toxina.
Ja. Vale. Escolta, i les meduses... No, jo pensava, si això ens puteix a nosaltres
sí,
la pell,
sí,
igual els peixos, allò, l'interior
de l'equivalent a la tràquea dels peixos, potser també s'irrita, però vaja. Escolta, i de les meduses, que per dir-ho d'alguna manera són més habituals, se'n pot preveure, a tenor d'això que deies, de l'increment, de l'augment de la temperatura, es pot preveure que augmenti la quantitat, la colònia de meduses, o en número o en temps que són per les nostres costes?
Sí, de fet és una tendència que tenim. Abans teníem unes banderes a la platja que ens indicaven bàsicament per l'onatge si podíem banyar-nos o no. Després, a causa també de l'acció de l'home, hem introduït si l'aigua o si les platges estaven massa brutes o contaminades, un tipus de bandera que indicava la qualitat de l'aigua. I ja s'ha d'afegir una altra bandera, que és la bandera per alerta de meduses. Tenim, precisament el cap de setmana passat, es va restringir una mica, o es va treure una bandera en algunes platges de Palafrugell, alertant de la presència d'aquestes meduses. Uh-huh. Així que la previsió és que sí, que pot anar més, perquè any rere any estan a més. De fet, aquest any, ara al Mediterrani li ha costat escalfar-se, però ara s'ha escalfat a base de bé, i està 3 graus per sobre del que hauria d'estar en la mitjana dels últims 10-20 anys. O sigui, és molt.
Sí, encara estigui 3
graus per sobre. Està pràcticament a 25 graus a l'Estartit, amb mesures de Josep Pasqual. Així que sí, esperem que pugui haver més plagues. I, si et sembla, Miquel, voldria repassar, si és que n'hi ha d'haver més, com a mínim conèixer, adaptant-se, a quines espècies podem veure, per si ens hem d'adaptar, si són perilloses, saber com reaccionar.
Vinga, doncs...
Així que et presentaré...
Som-hi.
Et presentaré a tres amigues meduses. La primera és la més comuna i corrent del Mediterrani, la que podem trobar i que segurament tots hem vist. És la Pelagia nocticula. Perdó si hi ha algun filòleg, però jo no he fet llatí.
És que els noms tenen gràcia, eh?
Tenen gràcia, sí. És la medusa aquesta més corrent del Mediterrani. És la típica, que és d'un color translúcid, amb alguna tonalitat una mica rosada o marronosa. Tenen tentacles, la part superior fa com una mena de bolet, o li diuen l'ombrela. I té algunes petites protuberàncies marrons que són urticants. Aquestes són les que, si les toques, sobretot pel tentacle, se't pot clavar i pot fer mal. Llavors, sobretot, més que per lo irritant que és perquè es pot quedar a petits fragments dels seus tentacles clavats a la teva pell. Llavors, això és el que pot fer que et provoca una úlcera o una intensa irritació.
Hòstia.
Però aquesta, dintre de tot, és la comuna, la que ja fa molts, molts anys que és
la clàssica,
del
no?
Mediterrani. La clàssica, exacte. Anem a una altra. Vinga. Una que va ser la protagonista de l'estiu 2018, el de l'any passat. I va ser la Rhizostoma pulmo. Aquesta alga, anava a dir. Aquesta medusa, l'estiu passat va ser notícia perquè va ser més abundant del que és habitual. És d'un color blanquinós, alguna tonalitat violeta, i també té els tentacles urticants. Aquesta, però, té com una arma de doble tall, perquè no cal tocar-la perquè ens piqui, sinó que, si es sent amenaçada, ella allibera una substància gelatinosa que té les toxines que per nosaltres són urticants. Així que podem anar nedant tranquil·lament, no veure aquesta Rhizostoma pulmo...
I empalmat.
Però si tu... Exacte. I si tocar la seva substància que ha quedat flotant per l'aigua i... És irritant, tampoc és molt perillosa. Podria ser fins i tot més perillosa la d'abans si se'ns clava alguna part del tentacle. Però aquesta, el perill és que és invisible, no? Que no cal qui sigui, pot haver deixat la seva substància i ens afectaria.
Carai.
I no et vull espantar, Miquel, però t'haig de parlar de la medusa més perillosa, que pot ser fins i tot letal...
Espera, no m'ho diguis. Aviam si l'encerto, que aquesta jo crec que me la sé. La caravela portuguesa.
La caravela portuguesa,
hombre.
Correcte. És, aquesta té nom fàcil, també, de dir.
Sí.
La caravela portuguesa és la medusa més perillosa que hi ha actualment al Mediterrani. No és originàriament del Mediterrani. Habitualment resideix en aigües més tropicals, però sí que és cert que els últims anys ja se n'ha vist, i sobretot que van entrant a través de l'estret de Gibraltar i s'estenen des de Cadis fins a punts de la Costa Daurada han arribat. De moment no és molt típica a la Costa Brava, però sí que és cert que davant d'aquest escenari que anem parlant, de temperatures que pugen, manca de depredadors, i que poden trobar aquí el seu menjar, que és el plàncton i fitoplàncton que acostuma a abundar, doncs potser haurem d'adaptar o anar amb compte. Com identificar una caravel·la portuguesa? Primer de tot, és molt cridanera. És com una mena de globus inflat, té tonalitats roses i violetes molt intenses i també té tentacles que poden arribar a fer 10 metres. Això vol dir que si la visualitzem... Sí, sí, té tentacles molt llargs. Ostres. Això vol dir que la podem visualitzar en distància. Podem pensar, bueno, puc fer una mica d'esquivar-la i anar molt amb compte perquè els seus tentacles sí que ens poden tocar. I aquí sí que estem parlant d'una toxina perillosa, molt perillosa per la salut, i ja et dic, s'ha donat casos de que és letal.
Ostres, Déu-n'hi-do. Carai, carai, carai.
Sí, llavors, el que volíem resumir és que la temperatura de l'aigua, l'acidificació dels oceans, que no ho hem esmentat, però a mesura que hi ha més CO2, el mar s'acidifica perquè absorbeix aquest CO2, i això també contribueix a canviar la biodiversitat marina i a afavorir la vida d'aquests nidaris, de les meduses i similars. Mm. Això cada vegada serà més probable. Ho estem vivint amb l'any passat, la invasió que vam tenir de Rhizoma pulmo, aquest any que hem tingut la de Pelagia nocticula, i dir com a curiositat que la Pelagia nocticula, que forma part, abans hem dit que hi havia dues espècies, no? Una que era la medusa pròpiament i una altra, no?
Sí.
Doncs la que ens ha afectat aquest any al principi és la Mugiea atlàntica, forma part de la mateixa família de la caravel·la portuguesa. Per tant, si d'una mateixa família poden arribar i ens arriben, això vol dir que l'hàbitat és perfectament compatible amb el de la caravel·la portuguesa.
Ostres, vamos a morir, ho veus o no?
No sé si vamos a morir, però sí que hem de prendre consciència de que poder nosaltres no veiem efectes directes del canvi climàtic al nostre dia a dia, podem tenir aires acondicionats, podem mirar d'adaptar-nos a altres maneres,
però aquestes calorades tan bèsties...
Anar a la platja... Sí, sí.
Sí, vull dir, aquell mapa, no sé si és la setmana passada o fa 15 dies, aquell mapa sí, amb les 41 sí, comarques de Catalunya totes marcades en vermell, allò no s'havia vist mai
correcte.
I jo crec que no serà per descomptat l'última vegada que veiem un mapa com aquell.
No, ni un mapa com aquest, ni que no puguem anar a les platges per bandera, no per mala mar, no per mala qualitat de l'aigua, sinó per presència d'organismes perillosos.
Clar, clar. Escolta, hi ha algun consell que haguem de tenir en compte per fer front a això?
Picades. Les picades, les toxines, sempre reaccionen més o menys de la mateixa forma, depenent de la quantitat de toxina que tinguem, però en tots els casos hem d'actuar de la mateixa manera. No gratar-nos. Sé que sona antinatural, no?
Perquè de seguida tindríem
a gratar-nos. Però és que pot ser molt perillós, sobretot perquè si ens queden alguns talls petits d'algun tentacle, el que faríem és enfonsar-los a més.
Clar.
No ens hem de posar ni aigua dolça embotellada ni alcohol. O sigui, si ens ho volem refrescar perquè ens està picant,
aigua salada.
Som a la platja, aigua salada. Aigua salada i res més. I tampoc ens ho hem de tapar amb cap tipus de crema i tal. Hem de seguida de demanar ajuda a, si hi ha socorrista, sabrà com actuar, o trucar a serveis mèdics o anar a un CAP el més aviat possible. Però sobretot no gratar-nos, no posar-nos aigua dolça, ni alcohol, ni embenar-ho amb algunes cremes que podem trobar, perquè no és una picada de mosquit.
Clar. Ai, perdó, que m'havia vingut un estornut i he hagut de tancar el micròfon. Per tant, escolta, per mi la sorpresa del dia és no és una substància química, sinó que són uns tentacles allò físics, micropartícules que se't claven a la pell i que per això et pica.
Està acompanyat d'una substància química. Sí, la toxina que tenen és una substància química. El que comentàvem és que quan et pica el tentacle, se't pot quedar clavat un tall de tentacle. Clar, si et trobes el cas d'aquesta que allibera només la toxina per la superfície de l'aigua i te la trobes, doncs et pots tenir irritació a la pell, però serà momentani.
Clar, clar.
O durarà poc. En canvi, si se't queda clavat a dintre de la pell o entre els poros de la pell un tall de tentacle, constantment estarà alliberant la seva toxina, i això fins que no vagis a un metge amb pinces ben fet.
Clar.
Mai a casa, mai gratar-se, sempre que ho faci algú mèdic, professional, en un CAP o socorrista.
Tot això m'ha fet pensar una mica, salvant les distàncies, amb la comparació amb el fet que ens posem a plorar quan pelem una ceba, que jo sempre havia... no havia pensat més res, però em pensava per què ens posem a plorar quan pelem una ceba. Llavors, un dia descobreixo que és amb el moviment del ganivet, alliberem unes micropartícules de la ceba que se'ns fiquen als ulls. No era un efecte òptic que ens feia plorar, sinó que hi ha una qüestió de contacte físic amb una substància. Albert, que vagi molt bé. Ens escoltem d'aquí una estona per fer un últim repàs a la previsió del temps i la setmana que ve ja serà...
Que vagi bé la calor i esperem que fluixi una miqueta.
Esperem que fluixi una miqueta i la setmana que ve ja serà l'últim supermatí, l'últim divendres que farem supermatí. Per tant, escolta, ens emplacem d'aquí 7 dies de nou.
Molt bé, fins ara.
Que vagi bé, Albert. Adéu, bon dia. Albert Aparicio, cada setmana ens explica curiositats que tenen a veure amb el clima. I avui, en el seu cas, allò amb el barret de biòleg per parlar d'aquestes meduses. Ens queden 5 minuts al supermatí per repassar algunes coses que podeu fer aquest cap de setmana. Ella no está buscando novio. I aquesta nit que comença el festival de Cap Roig a Calella, Palafrugell, Martí.
El tret de sortida d'aquest any el dona Maluma, un dels artistes de més impacte de la música urbana i un ídol juvenil de la música llatina a escala global. Guanyador del Grammy Llatí 2018 amb l'àlbum pop vocal contemporani per Fame, Maluma és un dels cantants més populars de les xarxes socials i aquesta nit fa parada a la seva gira mundial al Festival de Cap Roig a les 10 de la nit.
Clapés, ja aniràs tu o no?
La veritat és que no puc tindre una cosa al forn en aquell moment i no podré anar a gaudir d'aquest concert tan...
Ah, pensava que ja anaves al final amb
no,
en Martí.
No, tinc pinta de poc a veure Maluma i
no. No, jo què sé.
Quina mandra, Déu meu.
Calla, home. On sí que anirem demà és... També anirem a Cap Roig, eh?
Demà anem a Cap Roig.
Demà anem a Cap Roig. No ho sabia, però ho vaig dir al grup de WhatsApp, friqui.
Ah, doncs no
me'n
vaig
enterar. Ah, no vaig enterar, que estrany. Sempre te'n recordes de Santa Bàrbara quan trona. Demà anirem a Cap Roig a veure Nile Rodgers, líder del Chic.
Sí, perquè aquest dissabte hi actua Nile Rodgers i Chic. Entre les llegendes de la música, Nile Rodgers és veritablement un artista excepcional. Amb un ampli llegat com a compositor, productor, arranjador i guitarrista, guanyador de varis gremis. Travessa constantment nous terrenys musicals per estendre amb èxit als límits de la música popular. Com a cofundador de Chic, va ser pioner d'un llenguatge musical que va generar grans èxits, com The Freak, i va potenciar l'arribada del hip-hop amb Good Times. Nile Rodgers transcendeix tots els estils de la música i totes les generacions amb una carrera que li ha permès ingressar al Saló de la Fama del Rock and Roll el 2017 i al Saló de la Fama dels Compositors el 2016. No us ho perdeu.
No, d'acord.
No, sí o no?
Les
fric,
no? Per la fric.
Va, què més podem fer aquest cap de setmana, Martí? Perquè és la festa major de Calonge.
La festa major l'obrirà el pregó d'en Carles Xuriguera i en Rafel Fagetes a 9:45 de la nit a la plaça d'Armes. Una hora més tard,
ja tindrem comentari.
La festa major amb Geriona, Entre Musicals o Les Barraques, a 9:45 amb Litus 3, Dea, Infamous i Carlos Selecta. Dissabte, a Barraques hi trobareu els Controversia, Spy, J Van i els Diversiones, tot un clàssic. I diumenge, a les 7 de la tarda, podeu anar-vos a posar de tots colors amb una festa oli. El mateix diumenge també teniu el ball de festa major amb la Copla Orquestra Montgrins, a 9:45 a la plaça d'Armes del Castell.
La festa oli, i m'agrada perquè ha dit que en Nile Rodgers té no sé quants premis Grammy. Ell sí que és del Grammy. Es nota que m'ha gravat i no pots respondre, eh? Va, una recomanació més a Platja d'Aro, Martí.
Demà dissabte, a 9:45, a la platja gran del Cavall Bernat, hi ha la 37a cantada de veneres amb els tons cubans de Son de l'Havana, el clàssic i tradicional del Porbo, i el femení de Susana d'Alsà. I com a cluenda, tots els grups cantaran La vella Lola i El meu avi.
Vinga, no sigui dit. Bueno, Clapés, tens ganes de tornar-t'hi a posar? Queda poc, ja?
Queda poc. poc. De fet, avui és l'últim programa del Matí Capital d'aquesta primera temporada. Ens agafem unes vacances merescudes. Però un servidor, poques vacances, perquè dilluns comencem la temporada d'estiu i amb moltes ganes de fer programa cada dia.
A més, avui a la portada hem explicat, no hem dit a on, però hem explicat que tindrem un estudi al qual la gent et pot venir a veure i a tocar-te. Sí, sí. Bueno, tocar-te, de fet, hem recomanat que no se't toqui gaire, que no fos cas que agafessin alguna cosa. Doncs res, que vagi bé aquest últim Matí Capital de la temporada.
Molt bé, avui escoltarem els moments més les pífies de la temporada, les 10 més importants.
I llavors començaràs a les 9, ja de 9 a 12 serà de pífies, no?
Bueno,
va, el supermatí perquè... torna, el supermatí torna dilluns, va, que són les 9.
Sí?
Fins a partir de les 9, clapers aquí a la ràdio. Que vagi bé i bon cap de setmana.
Adéu.
Passeu per l'ombra, per cert. Adéu.